Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí.
Bon dia. S'investiga la mort d'una dona de 45 anys ahir al Pujols, a Formentera. Ha estat aquest diumenge de matí que han trobat el seu cos en un edifici de l'avinguda Miramar d'aquest nucli de l'illa. Passades les 4 del capvespre, l'han traslladat per practicar-li l'autòpsia. La policia judicial n'investigarà els fets, però hi ha un total hermetisme. Aquest, però, no és l'únic suposat cas de violència masclista, perquè també és al Pujols que un jove ha estat detingut per apunyalar presumptament la seva parella o exparella. Avui és dilluns, dia 6 d'octubre, tot d'una volta. Volen ampliar amb aquesta informació, però abans volen avançar amb d'altres en titulars. Les 3.000 persones que aquest diumenge han sortit al carrer a Palma, segons delegació del govern, 12.000 segons els organitzadors, per protestar contra l'ofensiva d'Israel a Gaza, ho han fet amb aquest so. Clams i, sobretot, sirenes del simulacre de bombardeig en què els manifestats s'han estès a terra a les avingudes de Palma i també ho han fet en clans posteriors. Cristina Boussà, bon dia.
Bon dia. Tot això succeeix quan han arribat a Barajas 21 dels 49 espanyols integrants de la flotilla global després d'assignar el document en què reconeixen haver entrat il·legalment a Israel. Les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez continuen, però, retingudes a presons israelianes. Avui es preveu que es reprenguin les negociacions de pau a Egipte entre els representants de Netanyahu i la delegació de Hamas.
I comença avui la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears.
L'objectiu són els 28.000 menors nascuts als anys 2020, 2021 i 2022, és a dir, els que tenen entre 3 i 6 anys, escolaritzat a les 353 escoles de l'arxipèlag. Equips d'infermeres es mouran a les aules per tal d'administrar una vacuna intranasal als alumnes del segon cicle educatiu.
Toc d'atenció per l'augment vertiginós del consum del que ja s'anomena nova pornografia entre infants i també adolescents.
Prop del 18% dels nens de les Balears comencen a veure-la a partir dels 8 anys. El 94% ho fan des del mòbil. Lluís Ballester, sociòleg de la UIB i investigador sobre pornografia i adolescència.
Es troben a pornografia o troben o identifiquen ells als 8 anys com l'edat en la que recorden haver trobat els mòbils, sigui a una xarxa, sigui a una plataforma o a una plataforma web directament de pornografia, haver trobat aquests productes.
Les Illes Balears ja han superat el rècord d'arribada de migrants de manera irregular en un sol any, quan falten més de 80 dies per acabar aquest 2025.
S'han superat les 5.900 persones, una xifra que demostra, per la presidenta del govern, que les illes són una ruta consolidada, tot i la negativa de l'executiu de Madrid. Marga Proens ha anunciat que recorreran a Brussel·les encara en cerca de suport.
Convertim-nos, insisteix, que en una de les principals portes d'entrada a l'Unió Europea. Jo crec que això no pot continuar així. Jo, com a presidenta del govern, els presidents dels consells, anirem a Europa la setmana que ve. No tenim competències, ja ho sabem, però és que el govern d'Espanya, insisteix, mos ha venut.
Pel que fa a la cultura, el FLEM, és a dir, el Festival de Literatura Expandida, ha tancat la seva cinquena edició a Magaluf i ho ha fet reflexionant sobre metafísica, la vida eterna i també la mort del Papa Francesc.
Sí, perquè el festival que pretén expandir la literatura i acostar-la a nous públics en les intervencions d'escriptors d'anomenada d'aquí i d'allà, ha clos en Javier Cercas conversant sobre la seva darrera publicació El Loco de Dios en el fin del mundo.
És un llibre en el que he aprofitat una oportunitat que el Vaticà no havia donat mai, que és obrir les portes a un escriptor.
En els esports, Jaume Munà s'enfrontarà a Novak Djokovic al 8è de final del Master 1000 de Xangai. Magda Estalric, bon dia.
Bon dia. El jugador de Santanyí arriba a aquesta ronda després d'una gran victòria davant el japonès Nishioka per 6-4, 5-7 i 6-1. Demà serà el dia d'aquest partit entre Munà i Djokovic, encara amb horari per definir. I en part del Gemma Triay i Delphi Brea continuen demostrant que són la parella més en forma del circuit. La menorquina i la seva companya han aconseguit el nou títol d'aquesta temporada. S'han proclamat campiones del Premier Padel de Rotterdam i en futbol el Mallorca tanca la jornada com a coer de primera divisió després de la derrota a Sant Mamés i la resta de resultats. Els de Jacob Arrasate arriben a l'aturada de seleccions en només 5 punts.
I pel que fa al temps, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui començant la setmana amb una temperatura més fresca de la que seria habitual. Els valors més elevats giraran entre els 21 i els 25 graus aproximadament arreu del territori. Serà a partir de demà que tornem a notar un augment del termòmetre. D'altra banda, quant al cel, a primeres hores continuarem amb una presència de núvols bastant important, sobretot a Mallorca. De fet, a primeres hores del dia ja han tingut algunes gotes i és probable que al llarg del matí aquestes encara es puguin repetir. Això sí, molt poca cosa en conjunt, i a partir del capvespre s'obriran moltes més clarianes. I tot això estarà acompanyat per una entrada moderada de vent de tramuntana entre Mallorca i Menorca. Això farà que al nord de cada una de les illes el panorama marítim sigui més complicat, però destacarà al nord de Menorca, on hi predominarà la maregassa. De fet, entre Menorca i el nord-est de Mallorca, ara mateix ens situem sota avís groc per onatge. Ara mateix tenim a Mallorca 17 graus a Manacor, 18 a Sa Pobla i de 9 al Port de Sóller. A Menorca, 18 graus a Llucmassanes i de 9 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 17 graus a Cala Jondal i 18 a Santa Eulària.
Per tant, la cosa es comença a refrescar. 7 i 5 minuts. Iker Hernández al control tècnic i la redacció Toni Escanelles i Cristina Bausà. I per tant, començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, s'investiga la mort d'una dona de 45 anys ahir a Espujols. La policia local de Formentera no descarta de moment cap hipòtesi. No és l'únic incident, però, que va passar ahir en aquest nucli de l'illa, perquè un jove ha estat detingut per apunyalar de manera presumpta la seva parella o exparella.
Ahir al matí es va trobar morta una dona de 45 anys i nacionalitat italiana en un edifici de l'avinguda Miramar d'Espujols. La policia judicial investiga els fets, però hi ha tot alarmatisme respecte a la informació que envolta el cas. El que sí que se sap és que a les 4 i 20 de la tarda varen traslladar el cadàver per practicar-li l'autòpsia i així poder donar més informació sobre les causes de la seva mort. A pocs metres d'aquest succés, en la mateixa avinguda, hi va haver un altre cas que investiga la Guàrdia Civil i que sí, que han relacionat amb la violència de gènere. Un home de 27 anys va apunyalar la seva parella o exparella, treballadora d'un hotel. Els fets varen succeir cap a les 8 del matí, quan començava el seu torn de feina. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor dels fets. La dona està traslladada a l'Hospital de Son Espases en estat greu. Els dos successos han commocionat els veïnats de l'illa.
Pues la verdad que dos casos tan seguidos, pues yo la verdad me quedo sin palabras. Estoy, bueno, conmocionada, la verdad.
Y eso a la misma vez, como ha dicho mi tita, ¿no? Que pasen a la vez la misma calle y la chica que estaba trabajando, ¿no? Sí.
La verdad es que cuando nos enteramos del caso primero y después el segundo, pues que la verdad que no hay palabras para eso.
Recordem que el 900-178-989 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista aquí a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I toc d'atenció per l'augment vertiginós del consum d'allò que ja s'anomena nova pornografia entre infants i també adolescents. Prop del 18% del nen de les Illes Balears comencen a veure pornografia quan tenen només 8 anys. El 94% ho fan des del mòbil. Lluís Ballester, sociòleg de l'UIB i referent estatal en investigació sobre pornografia i adolescència, alerta dels efectes devastadors d'una addicció que adverteix et silenciosa.
Si tenen accés lliure als mòbils, arribaran a tenir contactes i un nivell de consum que pot ser fins i tot problemàtic. Normalment és el que es diu una addicció silenciosa.
Addicció silenciosa perquè quan es manifesta ja és massa tard, assegura Ballester. Els experts constaten que els joves que han vist pornografia d'ençà de ben petits esdevenen, a causa d'aquest motiu, més agressius. Per això reclamen limitar l'accés a aquests continguts pornogràfics.
No debades, les agressions sexuals comeses per menors s'han disparat un 116% en els darrers 5 anys, segons les dades recents de la Fiscalia de Menors. Com a mesura preventiva, els estudiosos recomanen educació afectiva sexual des de la infantil i prohibir el consum entre els més joves. Són molt manco les nines que veuen porno en comparació amb els nins. El professor Ballester constata que devers el 25% dels adolescents en consumeixen unes 5 hores a la setmana. L'expert alerta dels efectes negatius. Per començar, altera la gestió de l'empatia i la lectura de les emocions.
Pensen que aprenen moltes coses de la sexualitat, però en realitat distorsionen la sexualitat I diguem que la més comú és la distorsió de l'empatia, tan important en les relacions entre els humans.
Més del 70% dels adolescents veu, sobretot, porno dur, segons l'Institut Balear de la Dona. De fet, la indústria amb ingressos que superen els 1,1 bilions de dòlars el darrer any està pensada per ser molt addictiva. Confirma que per captar clients de cada vegada fan contingut més violent. Jordi Llebrés és expert en pantalles de la UIB.
No és que miren pornografia, és que miren pornografia violenta, allà on normalment s'exerceix violència contra les dones, cosificacions, coses realment molt rares. I dic la paraula rares en coneixement de causa, no? I dic, per què rares? Pues perquè la indústria pornogràfica hi ha molta competència, hi ha molt de lobbies per mig, hi ha molta competència, i el que estan fent ara utilitzant les tecnologies és mirar de captar l'atenció en el minut 1.
Demà fa 2 anys de l'atac de Hamas de dia 7 d'octubre en territori d'Israel, que va causar la mort de 1.195 persones i en el qual en segrestaren 251. Netanyahu hi va respondre, com sabeu, amb una ofensiva sobre la Franja de Gaza que de moment ha deixat més de 67.000 morts. A Palma, ahir cap vespre, es va poder sentir això. Aquesta és la simulació, com heu sentit, de les sirenes que d'ençà de fa 2 anys sonen a la franja per advertir la població de bombardejos. Ha estat aquest un simulacre en què els manifestants s'han estès en terra a les avingudes de Palma i en què han sortit al carrer 3.000 persones, això segons delegació de govern, i 12.000 segons l'organització aquest diumenge, com han dit a Palma, per demanar que s'aturi l'ofensiva israeliana sobre aquest territori palestí.
Com a la resta de manifestacions d'arreu del món, exigeixen la ruptura total de relacions amb Israel, denuncien el bloqueig a Gaza i donen suport a la flotilla. Convocada per Mallorca per Palestina, Ciutadans per Palestina i altres entitats han denunciat la detenció de membres de la flotilla Global Sumut que continuen arrestats en territori israelià. Escoltam Xisca Puig del moviment Global de Gaza a Mallorca i altres participants.
Seguir protestant per Gaza, que encara avui hi ha hagut bombardejos i encara hi ha gent morta, i això és impossible ja de sostenir.
Però està començant a donar compte que no és solament un problema de Palestina, és un problema mundial.
I per demanar que aturin aquest desastre i que no hi hagin víctimes civils en aquest conflicte que diuen ells que és de defensa, i que trobem que no és així, que és una injustícia i una cosa deshumana.
La portaveu de Mallorca per Palestina, Laura Camargo, ha explicat que la mobilització vol denunciar la manca de respecte d'Israel cap als drets humans i cap al dret del poble palestí a existir. També ha recordat que el presumpte alto el foc i el pla Trump no han aportat cap solució real. En la mateixa línia s'ha expressat Frederic Guillem, portaveu de Ciutadans per Palestina.
La gent està farta d'aquesta complicitat, d'aquest genocidi. Hi ha alguns que encara volen negar aquesta barbària i permetre aquesta impunitat, tant de Netanyahu com de tota la comunitat internacional. I no volem a la OTAN, no volem empreses sionistes, no volem seguir siguent còmplices d'aquesta barbaritat, i Mallorca ho ha deixat clar una altra vegada més, que està en Palestina i que és antisionista.
I a Menorca s'han fet 2 protestes més durant el cap de setmana. La d'ahir, la de diumenge, ha tornat a ser multitudinària, convocada pel Comitè de Solidaritat Menorca-Palestina en col·laboració amb Taula per Palestina i la batucada Mendofem Renou.
Amb sortides de la plaça de l'Esplanada de Mahó, el primer que han fet ha estat aturar-se davant un comerç d'una cadena internacional de menjar ràpid. N'han demanat el boicot i l'han acusat de patrocinadors del conflicte. També s'han demanat posar el focus en les morts que recentment s'han produït a Gaza sense que encara no s'hagi aturat la violència. Escoltam Iman Kazmi Lofti, membre de Taula per Palestina, i Oriol Radalga, del Comitè de Solidaritat.
No és fàcil el que està passant allà. Ens hem de posar la carn d'ells. Hem de tenir una mica de solidaritat i humanitzar amb aquestes persones.
Després de que s'anunciés per part de Trump aquest pla de pau i Hamas acceptés el retorn dels hostatges, avui, les darreres 24 hores, Israel ha seguit bombardejant Gaza, la franja de Gaza està envaïda completament, hi ha 70 persones mortes en les darreres 24 hores.
S'hi han sentit també clams demanant l'alliberament dels palestins.
Continuant parlant de Gaza, perquè les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez continuen retengudes a Israel, han rebutjat signar el document de deportació voluntària i han iniciat una vaga de fam juntament amb una vintena més de companys. Això quan 21 dels 49 espanyols integrants de la flotilla Global Sumut ja han pogut tornar a casa després de signar el document en què reconeixen haver entrat de manera il·legal a Israel. Ahir varen aterrar a Madrid procedents de Tel Aviv.
De moment es desconeixen les identitats de tots els que han tornat, però sí que se sap que entre ells hi ha l'exbalassa de Barcelona, de Colau, i el regidor d'Esquerra Republicana a la ciutat com tal, Jordi Corones. Aquests, a la seva arribada a Barcelona, han denunciat maltractament per part d'Israel i insten les autoritats espanyoles a fer tot el que calgui perquè els seus companys de la flotilla tornin tan aviat com sigui possible. Són declaracions de fa només unes hores.
Hem passat una experiència molt dura de detenció il·legal, de segrest, considerem, en plenes aigües internacionals. Hem estat tancats en una presó que diuen d'alta seguretat on no hi havia cap estat de dret, no s'ha respectat cap dels nostres drets.
El que ens toca avui és demanar, un, que s'aturi el genocidi, dos, que els governs facin la feina que està fent la societat civil, d'una vegada per totes, tres, que tornin tots els companys i companyes, i per descomptat, que no s'aturin les mobilitzacions.
Discurs que va en la mateixa línia que la dels portuguesos que també arribaren ahir a Lisboa.
Tots nosaltres temos experiències molt semblants nesta detenció nas prisões.
La líder del Bloc d'Esquerra, Mariana Mortágua, denuncia que alguns se'ls ha falsificat la signatura i que hi ha hagut maltractaments davant les càmeres. Ha assegurat que els han pegat, que han estat engrillonats i que fins i tot alguns han estat tancats dins gàbies. Enmig d'aquest context i tornant a Espanya, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha volgut recordar que la ciutadania està al costat dels detinguts, cosa que diu s'ha demostrat en les manifestacions i ha rebut a Barajas els 21 integrants de la flotilla deportats.
Sí que venimos, bueno, básicamente para darles calor, darles cobertura. Esperamos que sigan viniendo el resto de la gente que ha sido secuestrada por el Estado de Israel.
També han estat presents a l'aeroport per rebre els seus companys, altres membres de la flotilla. Així mateix, l'equip jurídic ha anunciat que avui es podrien deportar 170 persones més, tot i que no tenen encara els noms, les nacionalitats ni els destins de qui seran aquestes persones que podran tornar cap a casa.
I precisament avui es preveu que reprenguin la negociació de pau a Egipte. Netanyahu ha ordenat l'enviament d'una delegació per negociar l'alliberament dels hostatges a mans de Hamas i dels detinguts palestins. També serà present la delegació nord-americana encapçalada per Steve Witkoff, enviat especial per al Pròxim Orient.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que Hamas s'enfronta a l'aniquilació total si no cedeix el control a Gaza, tal com estipula el pla de pau. El mandatari nord-americà, a més, ha anunciat que aquesta mateixa setmana s'hauria de completar la primera fase del full de ruta marcat i definir el futur de l'enclavament palestí. Mentrestant, els bombardejos israelians a la franja no cessen.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Parlam de salut perquè avui comença la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears. L'objectiu són els 28.000 menors nascuts entre els anys 2020, 2021 i 2022, és a dir, aquells infants que tenen entre 3 i 6 anys i que estan escolaritzats a les més de 350 escoles d'arreu de les Illes Balears. Toni Escanellas, bon dia.
Bon dia. 13 equips d'infermeres es mouran a les aules per tal d'administrar una vacuna intranasal als alumnes de segon cicle educatiu. Això sí, per tal que es puguin immunitzar contra la grip, les famílies han d'autoritzar l'administració d'aquest vaccí mitjançant un consentiment informat. És la primera vegada que es du a terme una campanya d'aquestes característiques. L'any passat es va fer una prova pilot a 24 centres i es va vacunar el 43% de menors Diana. Per altra banda, recordant que la campanya de vacunació per la resta de població començarà el proper dia 13, dilluns que ve, i ja podeu demanar cita al vostre centre sanitari.
I el govern confirma que hi ha 10 focus nou de llengua blava a Mallorca, una malaltia vírica transmesa per moscars que afecta diverses espècies d'animals, com són les guardes d'ovelles i també de bous, però que no té cap incidència sobre la salut de les persones. Encara que se'n mengi la carn, heu de saber, la malaltia no es transmet. En el cas d'aquest focus confirmats, els positius són d'una variant nova que es va detectar ara fa 3 setmanes.
Hi ha 5 focus a Bunyola, 3 a Palma i 2 a Alaró, tot i que hi ha sota sospita altres casos que encara s'analitzen a 12 municipis. Concretament, hi ha una quarantena de mostres pendent d'analitzar. La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural Cultural informa que els casos detectats fins ara es troben dins el radi de 10 quilòmetres al voltant del primer focus que es va declarar, com dèiem, a Bunyola i que va ser la zona prioritzada per iniciar la vacunació. Més de 5.000 animals de 79 explotacions ramaderes de Mallorca ja estan vacunats. En tot cas, encara no es pot donar per controlada l'expansió de la malaltia.
Parlam ara de migració, perquè les Illes Balears han superat ja el rècord d'arribada de migrants de manera irregular en un sol any, i això que encara falten més de 80 dies perquè acabi enguany, el 2025. S'han superat les 5.900 persones i, per tant, ja s'acosta a la xifra de les 6.000 persones, una xifra que demostra això per la presidenta del govern, que les Illes Balears són una ruta consolidada, tot i la negativa de l'executiu de Madrid. Margà Proens ha anunciat que recorreran a Brussel·les en cerca de suport.
Convertim-nos, insisteixo, en una de les principals portes d'entrada a la Unió Europea. Jo crec que això no pot continuar així. Jo, com a presidenta del govern, els presidents dels consells anirem a Europa la setmana que ve. No tenim competències, ja ho sabem, però és que el govern d'Espanya, insisteixo, mos ha venut.
La presidenta insisteix que si les coses segueixen així, les Balears podrien assolir enguany la xifra de 10.000 persones arribades de manera irregular per mar, perquè els darrers mesos de l'any és quan se n'acumula el gruix. Critica durament l'actuació de Pedro Sánchez davant aquest drama humanitari.
Mos ha venut frent a altres interessos, mos ha venut frent a altres comunitats autònomes, mos ha venut en les seves relacions diplomàtiques amb els països d'origen, mos ha venut en no enviar-nos els cossos i forces de seguretat que necessitam, mos ha venut en no protegir les nostres fronteres.
Però ens ha afegit que no es pot xerrar d'humanitat ni tampoc d'integració en l'atenció als migrants amb una manca total d'implicació per part del govern central i els pocs recursos de què disposa la comunitat.
I tot i aquests moviments, però, les trobades en representant del govern estatal continuen.
De fet, avui a les 10:30 del dematí, la delegació del govern, la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, i els responsables del RAM de tots els consells insulars es reuniran amb el secretari d'Estat del Ministeri de Joventut i Infància a fi de parlar de l'arribada massiva de menors migrants no acompanyats.
I d'altra banda, avui, un poc abans de les 9:30, el portaveu del grup del PI, proposta per les Illes al Consell de Mallorca, Antoni Sales, presentarà una moció per crear un comissionat europeu també per fer front a la crisi migratòria que viu l'illa. Però si parlant de les dades a les quals feien referència just ara fa un minut, a la darrera embarcació interceptada ahir mateix a Cabrera amb 27 persones a bord, augmenta enguany el recompte a 5.910 migrants, i això fa que siguin 67 més que en tot l'any 2024. Hi ha, però, una illa que destaca molt per damunt de les altres, tenint en compte la mida i el volum d'arribades. Ens referim a Formentera. El 37% de tots els migrants han arribat a aquesta pitiusa del sud. Elena Trinidad ens ho explica.
Des que va començar l'any 2025 han arribat 2.193 persones migrants a Formentera o les seves aigües, el que, com deies, significa un 37% del total de persones sense papers que han accedit a les illes a través d'aquesta ruta migratòria. El 39% d'embarcacions que han arribat de manera irregular a les Balears ho ha fet a Formentera i també han aparegut 15 cadàvers a les seves costes o aigües territorials del total de 40 cossos que s'han trobat a les illes durant aquest 2025. Formentera té a càrrec més de 130 menors no acompanyats que han arribat a través d'aquesta ruta i que suposen una important despesa per a les arques del Consell, que en diferents ocasions ha declarat estar a punt del col·lapse econòmic.
Continuem parlant de migració, perquè una quinzena de ciutadans de Formentera demanen a la Creu Roja que els formi per poder atendre els migrants que arriben a l'illa. Entre ells hi ha dues metgesses que treballen en un protocol d'àmbit estatal de la Societat de Medicina Tropical perquè totes les dones embarassades i també els infants menors de 2 anys que arriben siguin traslladats a l'hospital per fer-los una primera valoració. Aquest requisit ja s'aplica, de fet, a les Illes Canàries, però encara no s'aplica a les Illes Balears.
La ginecòloga Mayalen Sáenz de Vicuña Salinas i la pediatra Elisabet Murt reclamen un tracte més humà per als migrants que arriben a Formentera. Dels 5.800 que fins a finals del mes passat del mes de setembre van arribar a l'arxipèlag, més de 2.200 ho feren precisament a Formentera, la pitiusa del sud, que s'ha vist desbordada pel drama migratori, com explicàvem. Sáenz de Vicuña diu que durant els 3 anys i mig que fa que treballa a l'Hospital de Formentera només ha vist 3 dones gestants. Lamenta que sigui la Guàrdia Civil la responsable d'encarregar-se del triatge dels migrants que es troben en situació vulnerable. Declaracions a IB3 Ràdio.
Mucha gente viene con un montón de úlceras por estar tantas horas sentados en la misma posición porque no pueden moverse, porque están hacinados. Y por el agua de mar, los vómitos y la orina y las heces, porque tienen que, al final, hacen... O sea, todo encima, se, agilizar y mejorar la, la asistencia, pues eso, a todo este tipo de cosas muy específicas de la travesía.
La pediatra Murt lamenta que durant els dos anys que ha treballat a l'Hospital de Formentera no ha vist cap infant, reclama més protocols d'atenció com el que treballen la Societat Espanyola de Medicina Tropical.
Pues aquelles que són més vulnerables, que pues, com més petits són els nens i pues, òbviament les dones embarassades, al final també tenen un risc d'inestabilitzar-se més ràpid. Aquesta suggerència va una mica també basada en l'experiència que tenen a Canàries.
I un incendi ha calcinat una sauna ubicada al soterrani d'un edifici d'apartaments a Cala Figuera, dins el terme de Santanyí. Hi han hagut d'actuar els bombers de Felanitx i també de Llucmajor i no s'ha registrat cap ferit.
L'incendi en tot cas es va declarar i el vespre les flames no varen estendre-se més enllà de la sauna ubicada a la planta menys 1 d'aquest edifici. Ara bé, el fum sí que va afectar el segon soterrani.
Al Forts Aiguats de la setmana passada, l'illa d'Eivissa varen afectar comerços i habitatges en plantes baixes, però també hotels. De fet, alguns ja han donat la temporada per acabada, tot i la bona ocupació prevista per aquest mes d'octubre.
En el cas d'Eivissa Gran Hotel, varen haver de desallotjar i reubicar més de 200 clients. Enguany ja no tornaran a obrir. Maria Costas, la presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Ha caído en octubre, que podríamos decir que ha sido un mal menor por el hecho de poder reubicar muy rápido los pocos hoteles que se han visto afectados. Por suerte se ha podido reubicar y efectivamente ha precipitado un cierre anticipado de algunas semanas en alguno de ellos.
Hotels manco afectats són, per exemple, el Migjorn. Disposar de bombes de buidatge els va salvar de patir danys pitjors. Alicia Reina, presidenta de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel i directora del Migjorn.
Cuando hay un poco de lluvia, está la cosa complicada y te inundas enseguida, pues nosotros ya tenemos previsto un sistema de bomba para que no nos pasen estas cosas, pero aún así sí que hubo zonas de algún sótano que pues empezó, pues tenía el personal que y todos empezamos a achicar agua.
Ara esperen l'aprovació de zona catastròfica per part del Consell de Ministres.
Parlam ara de mobilitat, perquè si sou usuaris habitual del túnel de Solla o teniu previst passar-ne d'aquí a poc, heu de saber que a partir d'avui mateix hi haurà canvis en la circulació. El Consell de Mallorca tancarà el túnel de Solla el vespre entre cada dilluns i cada dijous durant més d'un mes per fer-hi tasques de manteniment que suposaran una millora important en el sistema de seguretat. El tancament comença avui mateix, com han dit, i serà entre les 11 i les 6 de la matinada. Es preveu que les restriccions es mantinguin fins a la segona setmana de novembre i només hi podran passar el transport públic i els vehicles d'emergències. Set i 27 minuts, gairebé 28, i és el moment ara de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes Balears, que en aquest moment se manté la mirada posada a la guerra de Gaza.
És així, de maneres diferents, hem de dir, amb permís també de Javier Cercas, que és de les dues portades i que va ser un dels protagonistes del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. En tot cas, Diari de Mallorca obre amb l'arribada al Prat d'Ada Colau. En titular s'ha de dir que explica que les tres mallorquines segueixen detingudes a Israel i la foto petita és pel milers de persones que, diu, marxaren per Gaza a Palma. Un tema que és la portada d'última hora i que precisa que els mallorquins o que les mallorquines no volen ser deportades i que la marxa es va fer per la fi del genocidi, per aquest terme en concret. També en parlen els digitals. Mallorca Diario es fixa en que la manifestació demandava una ruptura total de relacions amb Israel. Ara Balears també diu que les mallorquines rebutgen sortir de la presó, i aquí Baleares destaca que aquesta manifestació va siular quan va passar per davant la seu de Vox a Palma. El Menorca destaca també la mobilització a Mahó, diu que també que els menorquins també o encara romanen a presó, i a les Pitiuses, successos de nou, diu el diari que s'investiga a Formentera. N'han parlat ja en aquest espai informatiu. Si la mort d'una dona és un crim masclista, el periòdico afegeix un crim més a la Pitiusa del Sud que deixa una altra dona greument ferida.
I a les portades estatals també molta de presència del conflicte d'Israel i també la qüestió de la flotilla.
El País mostra l'arribada de 21 deportats, precisa que són aquests. A baix diu que Israel i Hamas negocien els darrers detalls pels plans de Gaza. En gros, una enquesta pròpia que diu que el PSOE pràcticament empat amb el PP com a primera força política. Diu que també que Vox pren quasi el 15% dels vots del populars. Això de Vox és el que tria el Mundo, que també mostra fotos de l'arribada dels membres de la flotilla. L'ABC, en canvi, titula que el que fan els repatriats és exprimir el focus mediàtic ignorant les converses de pau que s'estan duent a terme allà. Ada Colau és també protagonista de la primera de La Vanguardia, però que també diu o destaca que Israel no deixa de bombardejar Palestina mentre s'espera aquest acord amb Hamas.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassem ara quins són els titulars més importants d'aquest matí de dilluns, perquè s'investiga la mort d'una dona de 45 anys ahir a Espujols, a Formentera. Han trobat el cos en un edifici de l'Avinguda Miramar aquest diumenge de matí.
I passada les 4 del capvespre l'han traslladat per practicar-li l'autòpsia. La policia judicial n'investiga els fets, però hi ha un total armatisme. Aquest, però, no és l'únic suposat cas de violència masclista a les Illes, també a Espujols. Un jove ha estat detingut per apunyalar presumptament la seva parella o exparella.
I les 3.000 persones que aquest diumenge han sortit al carrer a Palma, segons delegació de govern, 12.000 segons els organitzadors, per protestar contra l'ofensiva d'Israel a Gaza, ho han fet amb aquest so. Aquestes són les sirenes del simulacre de bombardeig en què els manifestants s'han estès a terra, les avingudes de Palma i els clams posteriors.
Tot això succeeix quan han arribat a Barajas 21 dels 49 espanyols integrants de la flotilla Global Summit, després de signar el document en què reconeixen haver entrat il·legalment a Israel. Les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez continuen, però, retingudes a presons d'Israel. Avui es preveu que reprenguin les negociacions de pau a Egipte entre els representants de Netanyahu i la delegació de Hamas.
Comença avui la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Illes Balears.
L'objectiu són els 28.000 menors nascuts als anys 2020, 2021 i 2022, és a dir, els que tenen entre 3 i 6 anys escolaritzats a les 353 escoles de l'arxipèlag. Equips d'infermeres es mouran a les aules per tal d'administrar una vacuna intranasal als alumnes del segon cicle educatiu.
I encara parlant d'infants, toc d'atenció per l'augment vertiginós del consum del que ja s'anomena nova pornografia entre joves i adolescents.
Prop del 18% dels nins de les Balears comencen a veure-la a partir dels 8 anys, el 94% ho fan des del mòbil. Lluís Ballester, sociòleg de la UIB i investigador sobre pornografia i adolescència.
Es troben a pornografia o troben o identifiquen ells els 8 anys com l'edat en la que recorden haver trobat els mòbils, sigui a una xarxa, sigui a una plataforma o una plataforma web directament de pornografia, haver trobat aquests productes.
I les Illes Balears ja han superat el rècord d'arribada de migrants de manera irregular en just un any, quan falten més de 80 dies per acabar el 2025.
S'han superat les 5.900 persones, una xifra que demostra, segons la presidenta del govern, que les Illes són una ruta consolidada, tot i la negativa de l'executiu de Madrid. Marga Proens ha anunciat que recorreran a Brussel·les en cerca de suport.
Convertim-nos, insistes, que en una de les principals portes d'entrada a l'Unió Europea. Jo crec que això no pot continuar així. Jo, com a presidenta del govern, els presidents dels consells, anirem a Europa la setmana que ve. No tenim competències, ja ho sabem, però és que el govern d'Espanya, insisteix, mos ha venut.
I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui, Pedro Roger? Bon dia.
Bon dia. Doncs avui començant la setmana amb una temperatura més baixa de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any, esperant que els valors més elevats en el termòmetre girin entre els 21 i els 25 graus aproximadament. Serà a partir de demà que el termòmetre torni a pujar. Quant al cel, al llarg del matí continuarem amb una presència de núvols bastant important, sobretot en el cas de Mallorca. Fins i tot, al llarg de les primeres hores del dia, ja han tingut algunes gotes arreu d'aquesta illa i esperant que al llarg del matí aquests petits ruixats locals i dèbils encara puguin continuar. Això sí, a partir del capvespre tindrem moltes més ullades de sol. D'altra banda, el vent continuarà bufant moderat de tramuntana i això complicarà el panorama marítim a la costa més exposada, sobretot en el cas del nord de Menorca, on ara mateix hi tenim àrees de maregassa. Esperant que amb el pas de les hores, però, el vent comenci a fluixar i el panorama marítim comenci a calmar-se una mica. Ara mateix tenim a Menorca de 8 graus a Sant Climent i de 9 a Alcúdia. A Mallorca, 16 graus a Llucmajor, de 7 a Inca i 20 també a Alcúdia. I a les Pitiuses, 15 graus a Sant Llorenç i de 9 a Eivissa.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, Jaume Munar s'enfrontarà a Novak Djokovic al 80 final del Masters 1000 de Xangai. Matt Estelrich, bon dia.
Bon dia. El jugador de Santanyí arriba a aquesta ronda després d'una gran victòria davant el japonès Nishioka per 6-4, 5-7 i 6-1 en un partit de gairebé dues hores i mitja. Ara el repte és majúscul, Djokovic, que cercarà mantenir el seu camí cap al títol, però Munar arriba en el seu millor moment i amb ganes de seguir fent història pel tenis balear. Els dos tenistes només s'han enfrontat fins ara una vegada, va ser el 2018 a Roland Garros, amb triomf per a Djokovic. El partit de demà entre Munar i Djokovic serà demà dimarts, com dèiem, però encara amb horari per definir. I en pàdel, Gemma Trià i Delphi Brea continuen demostrant que són la parella més en forma del circuit. La menorquina i la seva companya han aconseguit el nou títol d'aquesta temporada. S'han proclamat campiones del Premier Padel de Rotterdam. Trià i Brea, actuals números uns del món, varen superar en 3 sets les seves grans rivals a la final, Ari Sánchez i Paula Santamaría, en una final molt disputada. I Ethan Guevara ha viscut el Gran Premi d'Indonèsia el seu millor resultat com a pilot de Moto2 fins ara. El mallorquí va travessar la meta tercer, però la desqualificació d'un rival li ha permès guanyar una plaça i ha pujat al podi com a segon.
Poca gente confiaba en mí anteriormente y Yamaha, Blue Club Premier Yamaha, me dio esa opción, me dio esa mano para poder estar aquí. Le debo mucho al equipo, ha sido un trabajo duro durante toda la temporada.
A MotoGP, Joan Mir va caure quan lluitava per una plaça al top 5 i només va poder completar dues voltes abans d'abandonar. I en futbol, el Mallorca acaba la jornada com a coer de la primera divisió després de la derrota de dissabte a Sant Mamés. L'equip de Jagoba Arrasate arriba a l'aturada de seleccions en només 5 punts i ja ha estat superat pel Girona, que aquest cap de setmana ha aconseguit la seva primera victòria per 2-1 al València. Queden en posicions de descens per ara Mallorca, Reial Societat i Girona. I a la part alta, canvi de líder. El Reial Madrid torna a situar-se primer, el Barça va perdre ahir 4-1 al camp del Sevilla i ara el segon, i el Mallorca, que té avui jornada de descans i tornarà demà als entrenaments els internacionals que viatgen aquests dies amb les seves seleccions. Per cert, avui es celebra el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Serà a partir de la 1 del migdia. Ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. En aquesta fase hi participen 112 equips, entre ells 16 de primera divisió, on hi serà, per tant, el Mallorca. I, a més, de l'equip vermell també hi haurà més presència balear amb 5 equips, l'Aude Eivissa, l'Atleti Balears, el Poblense, el Constanci i el Sant Jordi. Pel que fa al Constanci i el Sant Jordi, tots dos poden esperar un rival de la primera divisió. I a la segona federació femenina, derrota aquest cap de setmana del Balears a Tenerife per 3-1, malgrat així continuen a la part alta. I a la segona federació masculina, victòria de l'Atleti Balears per 1-0 a la Societat Esportiva Eivissa amb gol de Jaume Tovar, que ja en suma 6 aquesta temporada. Els blanquiblaus s'enduen al derbi balear del cap de setmana i són co-líders del grup. Són els tenis del Balears, Luis Blanco, i dels eivissencs, Raúl Casa.
Hay que felicitar al equipo también por eso, porque al final los rivales lo hacen muy bien. Los rivales te ponen problemas y hemos mantenido la estabilidad, que eso también es importante, y hemos creído, así que importante siempre sumar de tres delante de nuestra gente.
Tengo que felicitar a los jugadores porque han estado a un nivel mortal contra un rival como es el Baleares y en el seu camp. Creo que el equipo está a un nivel alt, más allá de después que duem o de la sensación.
També aquest cap de setmana, victòria del Poblense per 1-0 al Sant Andreu, derrota del Porreres 2-1 al camp del Terrassa, i dissabte també va perdre l'Andratx, que va perdre per 2-1 al camp del Reus. I en bàsquet, el Figo i Palma ha guanyat el primer derbi balear d'aquesta temporada, primera FEB. L'equip de Pablo Cano es va imposar per la mínima, per un ajustat 70-71, a la pista de l'Estia Menorca.
La verdad que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hizo mi equipo. Mis jugadores dieron el extra y lo más importante que lo dieron de forma colectiva. Tengo recuerdos ahora muy, muy fuertes de acciones defensivas de mucha colectividad donde se ayudaron entre ellos.
I en futbol sala s'ha anat tancant la polèmica entre el Peníscola i el Palma Futsal arran del partit d'aquest cap de setmana. Els valencians s'havien queixat pel fet d'haver de jugar al pavelló de Galatzó i per la gestió mèdica del trasllat de Quintela a l'hospital després del cop que va patir. L'entrenador del Peníscola, Santiago Valladares, ha volgut agrair públicament a través de la xarxa X el gest d'Antonio Vadillo, tècnic del Palma, per haver acompanyat el jugador durant la seva estada a l'hospital. I aquesta ha estat la resposta de Vadillo.
Ha sacado un tuit, su entrenador, referente a mí, a mi persona y al equipo. ¿Qué quieres que te diga? Quintela está mejor. Eso es lo que importa. Sigue con molestia, pero va mejorando. ¿Qué quieres que te diga? Va mejorando. Tiene molestia y cada vez se encuentra mejor, un poquito mejor. Sí, eso es lo que importa.
El Palma Futsal, que enceta una setmana amb doble compromís, jugui el primer partit demà contra el Xota i dissabte jugarà contra el Ferrol amb els dubtes de Fabinho, Ribillos i la baixa de Piqueras.
I aquesta és l'actualitat esportiva. Gràcies, Magdalena Estelric. 7:39, gairebé i 40. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Pobres animals, sí, perquè pica molt, de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sac a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Garau i Jaume Noguera.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Set i 41 minuts per la Mare de Medi Ambient, perquè l'associació Veimarí plantarà 50.000 plantes de posidònia oceànica aquest any 2025, abans que acabi l'any. Aquest és un projecte per regenerar aquesta planta marina que compta amb col·laboradors que estudien com crear un sistema que automatitzi la planta de posidònia. Elena Trinidad.
La Gran Pradera de l'associació Veimarí té com a objectiu restaurar els ecosistemes marins d'Eivissa i Formentera amb la plantació de 50.000 plantes de posidònia oceànica aquest 2025. El director del grup Finanzauto, Alejandro Benito, explica el suport que han donat al projecte.
La posidònia ajuda a regular muchísimo la temperatura del mar, además, bueno, pues genera un ecosistema interno que es totalmente fundamental para poder seguir preservando el Mediterráneo y también para esa claridad que tienen las aguas de aquí, pues al final viene dada también por la posidònia, que va eliminando todas las impurezas, todos los bichos, digamos, que ensucian el agua, ¿no? Entonces, nos parece un proyecto súper interesante y queremos seguir adelante con él.
Però la col·laboració amb aquest grup vol anar a més i ja investiguen com crear un sistema per fer més àgil el procés de plantació.
Nosotros tenemos un equipo de ingeniería marina especializada y lo que estamos ahora planteándonos es intentar empezar a desarrollar sistemas que puedan automatizar toda esa plantación que se realiza de manera tan tradicional y que resulta un poco lenta, ¿no? Pues para hacerla más ágil y más flexible.
També estudien un projecte per electrificar les embarcacions i que així siguin més sostenibles.
Parlem ara de l'actualitat a l'àmbit estatal, perquè la política continua protagonitzada pels retrets entre PSOE i el Partit Popular, tot això després de l'informe patrimonial de Luco sobre l'exministre José Luis Ábalos.
La vicesecretària de Sanitat i de Política Social del Partit Popular, Carmen Fúnez, ha lamentat que després de 2 dies de l'informe que posa el focus en el desemborsament de més de 95.400 euros per part del PSOE, aquest partit encara no hagi justificat l'origen d'aquest dobbes ni hagi demostrat que no hi havia una comptabilitat paral·lel.
Los sobres y la corrupción iban de Ferraz a Moncloa y de Moncloa a Ferraz, porque el líder de Ferraz, como el líder del gobierno, el cabecilla de Ferraz, como el cabecilla del gobierno, es el mismo que no otro que Pedro Sánchez.
Per la seva banda, el govern espanyol demana que es deixi actuar a la justícia. És Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior.
Yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas.
El jutge Juan Carlos Peinado torna a citar Begoña Gómez avui, això després de decidir que la part principal de la causa contra ella per tràfic d'influències sigui també jutjada per un jurat popular.
També estan citats l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez. Es preveu que cap d'ells s'hi presenti, com ja va passar a la citació de final de setembre, en la vista de la peça per malversació i en què els seus advocats els varen representar en no s'obligatòria la seva presència.
I funeral avui de l'expresident de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Varac, que va morir, recorda'm, a 66 anys per un tumor a l'estómac.
El socialista va ser intervingut el març de 2024. De llavors ençà ha rebut tractament oncològic, però el seu estat de salut, segons informava el PSOE, s'havia tornat molt fràgil. Metge forense de professió, Fernández Vara va estar al capdavant de l'executiu extremeny des de l'any 2007 al 2011 i en una segona etapa des de 2015 a 2023.
A Madrid, protesta contra l'abandonament dels territoris i la falta de servei públic, segons denuncien el que anomenen l'Espanya Rural.
Convocada per l'organització Salvem el Món Rural, precisament, en la protesta hi han participat prop de 1.500 persones, pertinents la major part d'elles a 500 organitzacions, i amb crits contra l'especulació i les agressions que han denunciat pateixen per les polítiques actuals que no defensen, segons diuen, el seu dret. Ernesto Romeo és membre de la coordinadora de Salvem el Món Rural i del moviment ciutadà Teruel Existeix.
Las macrorrenovables están generando el mayor destrucción medioambiental de la historia de España. El biogás ahora mismo es una plaga que se está planteando en todos los lugares sin ningún control medioambiental. Las minas están arrasando pueblos sin ningún tipo de respeto a la gente que vive allí. Con las macrogranjas tenemos lo mismo, el mismo problema. Estamos hablando de fondos de inversión, de un negocio que quiere explotar el medio rural, especular con el medio rural. No está habiendo un control ni por parte del Estado ni por parte de las comunidades autónomas.
En clau internacional, però també en ressò, les Illes Balears, a causa de la gran comunitat d'origen marroquí que viu a les illes, han de dir que continuen les manifestacions juvenils d'aquest país al Marroc. Reclamen reformes en sanitat i també en educació, així com també la dissolució del Parlament.
Les protestes varen començar la setmana passada i hi ha un centenar de persones detingudes. Tot i que l'assistència han disminuït, encara continuen. Ahir es varen estendre per una vintena de ciutats, incloent Rabat. El crit des de la capital. El poble vol la dissolució del Parlament, basta de corrupció o estan cansats d'una falsa democràcia, eren algunes de les proclames.
I més protestes perquè milers de persones marxen cap a Brussel·les per exigir acabar amb les subvencions per a combustibles fòssils en una convocatòria prèvia a la COP30.
És el sol de la Marxa Nacional pel Clima que demana desviar la inversió de 15.000 milions d'euros en energia verda i les alternatives d'energia sostenibles. La conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic se celebrarà entre els propers dies 10 i dia 21 de novembre i es farà al Brasil.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I entén de cultura per la mare de literatura expandida. Tocs de modernó són aquests que ara sentim perquè qui s'hauria pogut imaginar mai fa només uns anys que més d'un centenar de persones s'asseurien enmig del carrer a Magaluf, el nucli turístic de Calvià, per parlar de metafísica, de la vida eterna i fins i tot en aquest nucli turístic d'assistència massiva de britànics per parlar de la mort del papa Francesc amb un dels escriptors més conegut del panorama estatal i internacional. I doncs aquesta fantasia es va acomiadar al FLEM, el conegut com a Festival de Literatura Expandida de Magaluf de l'any 2025, parlant de resurrecció, en Javier Cercas i amb un grapat d'experiències literàries a l'esquena en només 4 dies, que va ser un paradís del turisme de gatera mallorquí.
És així perquè Javier Cercas va ser el que va posar punt i final a aquest festival i amb una de les trobades més plenes de gent, l'autor de Soldados de Salamina, de Les lleis de la frontera, que després es va dur al cinema i es va dur a Netflix, L'impostor, que també no fa molt es convertia el paper de Marco en pel·lícula, i Anatomia d'un instant. I ell, Javier Javier Cercas va a Palma per explicar precisament el seu darrer èxit, que es diu El Loco de Dios en el Fin del Mundo. N'hem parlat a l'espai de cultura d'aquests informatius, d'aquesta casa. Va ser presentat per Andreu Manresa, va explicar algun del secret d'aquest llibre que parteix d'un punt de partida que ens explicava el mateix Cercas.
És un llibre en el que he aprofitat una oportunitat que el Vaticà no havia donat mai, que és obrir les portes a un escriptor.
Explicava durant la seva presentació que se sentia com si li hagués tocat la loteria, perquè el fet de que s'obrissin les portes del Vaticà i, a més, que fos ell la persona triada és una cosa que ell encara ben bé no entén i que titllava pràcticament de miracle. En tot cas, amb aquestes paraules, aquesta oportunitat deia la va aprofitar fins al punt de seure's a devora el papa Francesc i demanar-li si la seva mare, malalta i anciana, es retrobaria al cel amb el seu pare. Però no només va parlar d'això, d'aquell llibre del Loco de Dios en el Fin del Mundo, va parlar també de cinema, de les adaptacions que s'han fet dels seus llibres al cinema i després a la televisió i de com li va arribar l'èxit, però també fins i tot de sexe i de filosofia.
Un final somiat per un flenc que va acabar després de les signatures de Cercas i que se'n va dur també al bon temps.
Efectivament, perquè va acabar les signatures i començar a fer quatre gotes i molt de niguls i molt de vent i sobretot fred a la zona de Magaluf. Com dèiem, qui s'hauria imaginat mai que això passaria en aquest enclavament a Magaluf? És Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters, portaveu també del col·lectiu Ratacor i sobretot part de l'organització del FLEM.
Amb les rutes que organitzem perquè la gent conegui Magaluf, la veuen l'imatge del festival que també posa en valor tota aquesta imatge de colors neon, no, tota aquesta imatge més magalufera i, per tant, jo que com us ho mereixem els mallorquins, poder veure's, poder transformar la cultura.
Es pot transformar la cultura i 12.000 persones n'han estat testimoni. Aproximadament, segons l'organització, són les persones que han visitat aquest FLEM. Pot ser el poder transformador de la cultura necessitava aquest cot de martell. Pot ser allò del canvi de model era molt més fàcil i estava senzillament a les pàgines d'alguns llibres. El que segur és que aquest canvi és gràcies, a banda d'aquestes 12.000 persones i de Javier Cercas, és gràcies també d'em a Siri Husveld, a Helen Fielding, a Megan Maxwell, Maria Orunya, Antònia Vicenç o Joana Marcús, que varen ser algun dels autors que varen passar per les habitacions i per les meses d'aquest festival. Entre molt d'altres, dèiem, perquè també hi va haver molta més gent. I pel que fa a la música, a banda d'Ona Mafalda, que ens ha acompanyat de fons durant tot aquest temps, també Carlos Sandnes, One Man Rocks o The Hawaiians. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard. Els qui en sou seguidors per aventura ja l'heu reconegut, és Ed Sheeran amb aquest tema seu que es diu Fotografi, precisament de fotografia per la mare, perquè van del seu pas aquest divendres pel Festival de Cinema i Fotografia de Menorca, el prestigiós i conegut fotògraf català Joan Fontcuberta, ja sabeu, aquell fotògraf que fa fotomuntatges que gairebé pareixen reals i que són imaginaris, ha fotografiat el vells amb el les malmesos per la Xilella i altres mals, diu ell, de Llucmajor. I ha estat tot això com a part d'un projecte per una exposició la primavera que ve al Centre Internacional de Fotografia, dedicat precisament al seu col·lega de professió i amic, i aquest ja ens arriba més a prop encara, Toni Catany. Joan Fontcuberta, en declaracions als informatius d'IB3 Ràdio.
Més enllà de repetir escenaris que ell ja havia trepitjat, potser seria interessant fotografiar tots aquests paisatges dramàtics de matllers morts per la Xilella, que lliga molt bé, sintonitza amb la sensibilitat del Toni Catany. Segurament d'haver perviscut hagués també interessat, hagués frapat aquest tipus de morfologies retorçades, no? Aquesta tortura. Keep this love in
a photograph. Fontcuberta parla de soques arretorçades, la dels ametllers castigats per la Xilella al migjorn a la Marina de Llucmajor, però no serà aquesta la Fundació Catany de Llucmajor l'únic punt d'exposició de Joan Fontcuberta a Mallorca l'any que ve, perquè arribaran a Palma en el marc del Festival de Fotografia de Mallorca, que se celebrarà al mes d'abril, dos altres projectes que també són seus.
D'una banda, Monstrorum Historia, que serà el Casal Solleric i que indaga sobre la monstruositat i el que surt de la norma, una de les seves obsessions al llarg de la seva carrera. D'altra banda, una altra que és Orquídees i Macarres a la Galeria Fial i serà en presència del seu interès per jugar amb les possibilitats de la intel·ligència artificial, atenció, aplicada a la creació d'imatges.
Una confrontació entre aquesta acció sobre la flor per modificar-la i fer-la diferent, fer que destaqui, amb persones que també ho fan, però amb la seva pròpia figura. I el que és com un repte a l'espectador és que quan el personatge és real, la flor és falsa, i quan la flor és real, el personatge és fals.
En el cas del projecte amb Ametllers, pel centre Toni Catany, el Premi Nacional de Fotografia i també prestigiós Hasselblad, però també professor durant molts anys, ha estat acompanyat dels participants en un taller titulat Retratar arbres. Toni Garau, director de la Fundació Toni Catany.
Necessitàvem gent. Aleshores, aquesta gent, clar, la contractes o la fas. Aleshores, la meva proposta, la dic, Joan, i per què no feim un taller? Aleshores, la gent podrà conèixer i podrà participar en la creació d'una obra específica per una exposició amb un personatge com tu. Sé la seva gran capacitat de connexió amb l'alumnat i crec que tots heu quedat molt contents amb la implicació.
Les paraules de Toni Garau, el director de la Fundació Toni Catany, del proper divendres, dia 10, precisament aquesta fundació, allà s'inaugurarà l'exposició de fotografies d'una de les grans col·leccions privades fotogràfiques, la Sondra Gilman, Celso González Falla, qui, per cert, participarà d'una trobada amb el públic al Centre Llum Majorer a finals del mes de novembre.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La resposta sempre serà sí. No hay alternativa. Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería. Y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes.
I ara és el moment de fer un cop d'ull a les propostes culturals per aquest cap de setmana d'octubre i ho feim en la nostra agenda.
I arrencam avui mateix amb unes propostes que ja hauríeu de conèixer, però que no està de més mai repetir. Sempre, els dilluns, allà, DJ Lab Experiment a Palma, a l'Agua Bar, a partir de les 9 de la nit. Aquest dilluns també amb èxit dels anys 50 i fins avui. I, a més, es Flip Night, és a dir, que pots guanyar les teves begudes a un cara o creu. Fixeu-vos quina cosa. També, allà, Fluixa, el Shamrock, fan rhythm and blues, soul, jazz, funk, amb una veu formidable i és a la mitjanit. Per tant, pràcticament ja és dimarts. I del dimarts ja, passam el dia següent, al Paraíso Beach d'Alcúdia, a partir de les 7 i mitja, Nacho Vegas, en la seva inseparable ja Marcela Ceraolo, amb músiques pròpies i apropiades de tot, funk, bossa, acoustic, house, i anem ja a divendres, perquè es gremi, i per això són aquest tema de fons, teniu la festa indie, però no amb Bizal, però sí amb un dels seus millors homenatges que du per... que... duen el nom precisament de la cançó que sona de fons, de La Mujer de Verde. És un grup tribut i amb ells seran Super Submarina DJs en temes d'aquesta banda mítica de la qual encara se n'espera el retorn. I encara divendres...
Y ya se agárralo pa cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña...
Idò, sí, és ella, Bebe, que anuncia per sorpresa una mini gira per Espanya per a celebrar que fa ja, atenció, 20 anys del seu primer èxit, el Pa Fuera de las Arañas, aquell disc que va sortir del qual el hit va ser aquesta que escoltem de fons, aquest Malo. Una gira internacional que inclou Mèxic, Argentina, Xile, l'Uruguai, també els Estats Units, Puerto Rico i, per sort, Palma. Serà en concret divendres, com dèiem, a l'Auditorium a partir de les 9 de la nit. Segur que no falta aquest mític i, per desgràcia, encara molt vigent, Malo.
Puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor.
I per compensar, una altra proposta un poc friki, però que és tot el cap de setmana. És un espectacle, però bastant inclassificable, és el Monster World Tour de Palma, a Son Fusteret, des de dia 4 d'octubre, és a dir, que ja fa un parell de dies que està en marxa, i fins al 12, per exemple, un show americà en el qual enormes Monster Truck seran els protagonistes, faran bots i cabrioles. Però parlaven de música. Anem a dissabte. I'm a stone, but the river goes on, and the river goes on, and it's pulling me. perquè arriben un dels grups d'aquells que val la pena escoltar. Són aquests que sonen de fons. Una de les bandes del moment del panorama de la música independent seran el Trui Teatre, però a partir de les 9 de la nit, i és un concert que forma part del seu Hotel Tour per enguany. Són madrilenys, Carolina de Juan amb la seva veu inconfusible, i amb ella Paco López, Ekain Elorza i David Schutles, que, a banda dels instruments, presenten un joc de veus fascinants. Segurament és el pla fort de la setmana. Venen fent un disco per any, pràcticament, des que varen començar allà per 2020, i enguany presenten Hotel Morgan, que inclou el nom del grup, Morgan, un nou àlbum que ja és una realitat després d'embarcar-se en un llarg i fructífer viatge per una carretera fins a Noruega i donar-li forma a l'Ocean Sound Studio, un nou joc de melodies que desprenen consentiu, màgia i segueixen avançant en la seva carrera.
I doncs totes aquestes propostes culturals per aquesta setmana s'hauran fet les 8 del matí.